Al matí, amb Raquel García. Fem salut amb el Parc Taulí.
El Centre d'Atenció i Seguiment de les Drogodependències de Sabadell, el CAS, ubicat al Taulí, atén cada any una mitjana d'entre 800 i 900 persones que demanen ajuda per deixar el consum de substàncies, com per exemple l'alcohol o la cocaïna. D'aquests pacients, entre un 12 i un 14% ho fan per l'addicció al cànnabis, la substància il·legal més consumida. Per fer front a aquesta necessitat, el CAS té en marxa diversos programes i ofereix també una atenció individualitzada perquè cadascun dels afectats pugui superar aquesta situació. Per conèixer una mica més l'abordatge dels casos i del cànnabis i de les altres substàncies, avui parlem amb la Irina Olas, que és psicòloga clínica del CAS. Bon dia, Irina.
Hola, molt bon dia.
A veure, que tenim molta curiositat per desgranar els casos, també els programes que impulseu i que abordeu des d'aquest centre, però primer parlem del perfil, no? No sé si és el mateix el perfil dels consumidors de cànnabis que també els que acudeixen per altres problemes, com per exemple l'alcohol o la cocaïna, potser són més joves.
Efectivament, no? Correcte. Les persones que acudeixen al nostre servei fent demanda d'algun tipus d'intervenció respecte al consum de cànnabis acostumen a ser persones entre els 16 i els voltant de 30 anys, no? Sent el gruix màxim, sobretot en l'adolescència i la primera joventut. No? Contràriament, el perfil d'usuaris que tenem de persones que venen fent demanda de tractament per cocaïna acostuma a estar en el seu gruix al voltant entre els 30 i els 50 anys i pel que fa al consum d'alcohol, no? Aquesta corba d'alguna manera s'inverteix i comencem a tenir el gruix de persones que consulten fent demanda per consum d'alcohol a partir dels 40 llargs, a 50, 60 o més anys.
També ens agradaria que ens expliqués com s'aborden tots aquests casos. No sé si s'aborden quan hi ha més d'una addicció, depèn també de la voluntat del pacient o potser del volum també del consum.
Correcte. El principal aspecte que nosaltres necessitem és que la persona vulgui fer algun canvi respecte a aquell consum o policonsum, perquè com bé dius, hi ha moltes de les persones que consumeixen més d'una substància, respecte a una substància concreta o a diverses substàncies. Per tant, la motivació o el desig de fer algun canvi és fonamental per poder intervenir.
Perquè com us arriben els casos?
És per
pròpia voluntat o a vegades...
Perdona?
Sí, deia si és per pròpia voluntat o a vegades són derivats per la família o també per el CAP. Com funciona?
Una cosa seria el procediment de derivació, que pot ser efectivament a través d'altres dispositius com els serveis d'atenció primària, no? O inclús altres serveis especialitzats del propi hospital, serveis socials, etc. Però també, a diferència d'altres serveis especialitzats, nosaltres tenim l'ocasió o l'oportunitat que les persones puguin acudir de manera espontània en el nostre espai on estem ubicats, que estem ubicats, aprofito per recordar-ho, a l'edifici de Santa Fe, i demanar per ells mateixos una primera consulta. Dit això, malgrat que les persones vinguin derivades, no?, per algun altre dispositiu, és imprescindible el que he comentat abans, no?, que disposin d'un mínim de motivació per fer algun canvi respecte a aquell consum, perquè el fet de que la família ens porti algú enganyat, que ens hem trobat en alguna ocasió, no?, que venen a la consulta, no saben exactament a quina consulta estan, evidentment genera malestar, no?, en la persona i, a més, no té cap resultat, perquè la persona, evidentment, deixa de venir, no?, per tant, la motivació és sempre essencial. També és veritat que aquesta motivació pot ser més interna o pròpia o pot ser també deguda a vegades a pressions, no? Que potser també era el que tu volies fer referència, no? Que a vegades la família pressiona perquè considera que aquell consum que està fent és problemàtic, no? I d'alguna manera fa que la persona vingui motivada per aquesta qüestió més externa, no?
No sé si pot passar que algú deixi també el consum de cocaïna i, per exemple, segueixi consumint cànnabis i no sé si un consum arrossega l'altre.
pot passar, no? De fet, les persones quan venen a consulta difícilment venen dient vull deixar-ho tot, no? Sinó que justament, especialment si venen per consum de drogues com la cocaïna i l'alcohol, el cànnabis és una de les drogues que consideren en última instància de deixar, no? Per tant, una de les feines i de les tasques que també fem és intentar treballar a nivell motivacional perquè vegin doncs, també, doncs, si s'escau, la necessitat de reduir el consum o bé doncs, d'abandonar també el consum de cànnabis.
Clar, ens ha sobtat que, per exemple, les demandes d'atenció per consum del cànnabis han crescut, no?, en els últims 10 anys. A què atribuïu doncs, aquest ascens? I em sembla que s'ha duplicat, no?
Correcte, sí, sí. Estem parlant doncs, de que fa aproximadament uns 10 anys aquest percentatge oscil·lava al voltant del 4 o el 5% i a hores d'ara, com tu bé has dit en la introducció, doncs, estem al voltant del 12 o 14% una miqueta doncs, amb una situació doncs, d'estancament en aquest percentatge, però estem aquí. No? Les atribucions poden ser múltiples. No? D'una banda, doncs, que la gent comença a tenir més consciència de que el cànnabis és una droga que genera dependència, no? I genera també problemes, no? D'altra banda, també és veritat que en els darrers anys, o comparativament, no? Hi ha estudis que demostren que el cànnabis que existeix avui dia és força més potent que el que existia doncs, fa 20 o 30 anys i això probablement també genera més problemes i, per tant, doncs, al generar-se més problemes, doncs, les persones prenen més consciència, no? I també l'entorn doncs, que cal fer alguna cosa respecte a aquest consum, no? I també doncs, el fet de que s'han engegat diversos programes, no?, que d'alguna manera també poden motivar doncs, col·lectius que potser no estarien del tot interessats doncs, en venir a fer un tractament o a fer un seguiment, com per exemple el programa educatiu d'alternativa a la sanció administrativa que s'ofereix a totes aquelles persones doncs, menors d'edat que han estat sancionades per consum a la via pública com una manera de saldar el que seria la sanció econòmica, que és una sanció important, pot oscil·lar entre els 600 euros i els 30.000 euros, no? Fent un treball, no? O un programa educatiu respecte a aquell consum que s'està fent. I això, evidentment, doncs, també ha generat un allau, no? O el fet de que hagin arribat doncs, menors, en aquest cas, doncs, en els nostres dispositius.
No sé si creieu que encara hi ha casos que no arriben a l'hospital, perquè potser doncs, hi ha un estigma o no, millor dit, doncs, no hi ha tant d'estigma, no? Potser doncs, hi ha més acceptació a través d'aquest consum, no?, que respecte doncs, a altres drogues com per exemple la cocaïna.
No, l'estigma continua existint, no? Probablement a nivell de la població general, la consideració de les persones que tenem nosaltres al servei és una consideració d'una persona amb un perfil de consum de drogues determinat, probablement més heroïna, no? Que està en una situació de major marginalitat, que potser fins i tot està fent conductes delictives, no? I l'evidència, no? I les dades que tu també has presentat doncs, al principi, doncs així ho demostren, no? El gruix més important d'usuaris que nosaltres atenem són persones per consum d'alcohol, al voltant del 50%. Per tant, és absolutament fals, no?, que nosaltres estiguem atenent persones en una situació de molta gravetat, no?, en quant a aquest context doncs, més socioeconòmic o fins i tot de conductes delictives, no?
Darrere del consum de cànnabis també hi poden haver-hi doncs, problemes de salut mental?
Correcte, efectivament. Fa unes setmanes vau tenir també una conversa amb una companya meva d'aquí de l'hospital, amb qui treballem a més conjuntament en el programa de primers episodis, no? Llavors, darrere del consum de cànnabis, sovint hi ha altres patologies mentals, com són els primers episodis psicòtics, però també poden haver-hi problemes de caire depressiu, de caire ansiós, no? Que sovint van o junts, no? O a vegades uns precipiten en els altres, no? En tot cas, totes aquestes circumstàncies s'han d'abordar d'una manera integral, no? Simultània i atenent doncs, totes aquestes situacions que poden generar una dificultat en el procés evolutiu, no? Si s'abordés només el cas d'una doncs, addicció i no es tractés a l'altre problema doncs, més psiquiàtric, no? O a la inversa.
I llavors entenc que es fa una derivació al servei de salut mental o potser també doncs, quan doncs, disminueix o desapareix aquest consum, disminueix aquest problema també.
Bé, totes dues patologies d'alguna manera es retroalimenten positivament i negativament, i és en aquest sentit, no, que diem que és important fer un abordatge simultani, no? Perquè si aconseguim des dels diferents professionals, no, psicòlegs, psiquiatres i treballadors socials, no, que treballem de manera multidisciplinar, doncs millorar els diferents problemes que està presentant aquella persona, doncs evidentment això retroalimentarà positivament la seva evolució, no? Uh-huh. En el cas del programa de primers episodis, nosaltres treballem conjuntament i tenim un programa que ja va explicar la doctora Tost, no? On treballem coordinadament, tenim unes reunions on parlem sobre els casos i on ens derivem, no? I compartim aquests casos, no? En aquest cas, jo mateixa doncs estic dedicant unes hores al programa, doncs, per a aquelles persones que han debutat amb un primer episodi psicòtic, no? I tenen, doncs, concomitant un problema de consum de cànnabis, no? Que és normalment el més habitual.
Uh-huh. Abans comentava, no? Doncs, un dels programes que tenen en marxa, aquest doncs, programa educatiu per a les persones, doncs, que han estat sancionades, no? Per aquest consum de cànnabis a la via pública. No sé si, doncs, aquestes persones que arriben al programa tenen necessàriament una addicció o no, i si la tenen, quin és el missatge també que els hi feu arribar?
No, per sort, no? Penseu que estem parlant de persones molt joves, la majoria d'elles majors d'edat o potser tenen 19 anys, però aquest programa només es poden acollir aquelles persones que han estat sancionades sent menors. Per tant, entre que són sancionats i els arriba, doncs, aquesta sanció, la notificació d'aquesta sanció passa poc temps. Per tant, estem parlant de gent molt jove que, per sort, evidentment, encara no ha fet, en la majoria dels casos, un problema d'addicció, no? Que seria, doncs, d'alguna manera, en el contínuum del consum de drogues, la situació de major gravetat, no? respecte al consum. En el cas de que nosaltres detectem que també, doncs, hem tingut, òbviament, no? Perquè les circumstàncies personals, doncs, són úniques, no? Per cadascú, doncs, joves, no? O menors amb un consum, doncs, més problemàtic, procurem, doncs, treballar-ho, evidentment, des d'aquesta vessant més de tractament i no tan educativa, no? O tan psicoeducativa, sinó més d'oferir un tractament, doncs, per, si pot ser, doncs, estar abstinent, no? D'aquella substància, en aquest cas del cànnabis.
En què consisteix també, doncs, això, els tractaments, no? Que feu, com els motiveu i com els ajudeu?
Bueno, els tractaments, com ja, no, hem estat explicant, no, com que s'esdevenen, no, de resoldre un problema que és complexa, doncs evidentment també són complexos, no, i requereixen moltes vegades d'una intervenció multidisciplinar. Nosaltres en el servei treballem doncs, de manera molt coordinada diferents professionals de l'àmbit de la psiquiatria, no, de la psicologia, treball social, infermeria, inclús comptem, no, amb el suport d'algun educador social, no? I en aquest sentit, doncs, el que fem primerament és el que anomenem un pla terapèutic individualitzat, que consisteix en poder fer una valoració general, no? De quins són els factors que d'alguna manera no només han ajudat al desenvolupament d'aquell problema, sinó que també l'estan mantenint, perquè si som capaços d'identificar tot això, doncs podrem fer les intervencions oportunes des de les diferents disciplines.
Ens ha sobtat també molt el programa que teniu dirigit específicament a dones embarassades que volen doncs, deixar de fumar cànnabis, no? Per què us dirigiu a aquest col·lectiu en concret i també no sé si es donen gaires casos d'aquest tipus?
Bueno, ens dirigim a aquest col·lectiu concret doncs, perquè, òbviament, el moment de l'embaràs en una dona és un moment on especialment està motivada doncs, per fer canvis respecte a la seva salut i els seus cuidados doncs, perquè no, està gestant, no, una nova vida i això és un moment motivacional doncs, propici, no, doncs, per poder fer canvis d'hàbits, no? Però a més perquè, òbviament, no, en aquest consum hi pot haver-hi un perjudici, no, en una tercera persona, en aquest cas un nadó, no? I és una situació doncs, de suficient risc doncs, perquè puguem disposar d'una sèrie d'estratègies, no? I d'activitats doncs, més dirigides, no? I més intensives, donat que, a més, òbviament, l'embaràs està limitat en el temps. Vull dir, no comptem amb anys doncs, per treballar això, sinó que comptem amb un temps molt limitat, no? Llavors, en aquest sentit, treballem de manera coordinada, no? Amb el servei d'obstetícia de risc, també amb el servei de pediatria, amb el servei de salut mental, mental, doncs per si hi ha també dones, no?, que a part d'un consum de cànnabis estan presentant una altra patologia mental, i en la mateixa manera, no?, doncs que altres programes específics, doncs fem aquest treball també coordinat.
I quin balanç fa d'aquest programa específic? Tenen, doncs, xifres, realment, doncs, acaba funcionant, acaben deixant, doncs, el consum després de l'embaràs?
Doncs sí, normalment fins i tot durant l'embaràs, que és lo desitjat, no? Clar. Moltes d'aquestes dones venen ja que, clar, moltes vegades els embarassos són no planificats, no? I això vol dir que moltes de les dones, quan se n'assabenten que estan embarassades, han estat fent un consum, no? Però en el moment que se n'assabenten, moltes d'elles ja abandonen el consum. I la nostra intervenció tot sovint, doncs, és treballar en l'àmbit de reforçar, doncs, aquesta conducta que ja han iniciat, de treballar sobre la prevenció de recaigudes o de treballar sobre altres aspectes que puguin anar apareixent, no? En aquest sentit, el balanç és molt bo. És veritat que pot haver-hi altres circumstàncies, no?, de dones, doncs, que potser estan en una situació o en una circumstància socioeconòmica, no?, inclús psicopatològica diferent, no?, que això implica, doncs, un treball diferent, no?, i que potser va més dirigit a la reducció i no tant a l'abstinència, doncs, perquè les circumstàncies personals en aquell moment no permeten altres coses, no? Però sortosament jo crec que hem d'estar contents, no?, de que evidentment és efectiu, no? I les dones també estan agraïdes, òbviament.
Evidentment. No sé quin és el paper que tenen també, no?, els familiars, el suport, suposo que també és bàsic, no?
Evidentment, no? Vull dir, deixar un hàbit com pot ser un consum problemàtic o fins i tot una addicció requereix de molt d'esforç, no? I òbviament el suport familiar és important, no? Nosaltres, des del servei, doncs també atenem a les famílies, doncs per donar també moltes vegades informació, no?, sobre el que significa un trastorn per consum, no? Perquè també al voltant dels consums de drogues, doncs moltes vegades hi ha falses creences, no?, o molt d'estigma, i a la vegada, doncs, també donem suport, doncs, per, d'alguna manera, que puguin també ajudar i col·laborar, doncs, en aquest procés terapèutic, doncs, que acostuma a ser llarg, no? Acostuma a ser, doncs, al voltant d'un any o un any i mig, en funció una miqueta també de l'evolució.
Clar, llavors entenc que si més o menys l'objectiu és l'abstinència mínim d'un any, any i mig, no sé si també, doncs, venen molts pacients que després han tingut recaigudes.
Efectivament, no? La recaiguda forma part del propi procés de fer un canvi de qualsevol conducta, no? I en especial està descrita en processos com els addictius, no? Llavors, la recaiguda per nosaltres no implica o no té una implicació de mal pronòstic, sinó que la incorporem com una etapa més del canvi, no? I l'aprofitem i li donem l'oportunitat de que sigui un espai, doncs, per revisar quin contingut terapèutic estem d'alguna manera desplegant, si hem de fer canvis i també revisar quins han estat, no?, d'alguna manera els detonants que hagin pogut provocar aquella recaiguda, doncs, per posar mitjans perquè no torni a succeir.
Quins poden ser aquests detonants i també quina és la percepció, no?, que tenen també els pacients quan pateixen una d'aquestes recaigudes?
Els detonants són múltiples, no?, i depenen de cada un, però poden ser des d'esdeveniments personals, doncs, tristos, com la pèrdua d'algun familiar estimat, situacions, doncs, per exemple, ara, no?, de pèrdua de feina, no?, etcètera, etcètera, però també poden estar vinculats no només a emocions negatives, sinó també positives, no?, o a la falsa creença, doncs, de que, com que ja porto temps, doncs, que no consumeixo, doncs això ja ho tinc controlat, no? I llavors, en un context, doncs, més lúdic o més festiu, doncs, m'ofereixen un consum i accepto, i llavors això desencadena, doncs, un retorn a aquest patró de conducta més compulsiu. I ara he perdut el fil de l'altra pregunta que em feies, perdona.
Doncs això, que doncs, aquest deteriorament, no?, aquestes, doncs, aquestes recaigudes, no?, que moltes vegades, doncs, tenen a veure, doncs, amb el context actual, no?, també de, perquè penso, per exemple, en la crisi actual que vivim, no?, en plena pandèmia, amb tota aquesta crisi econòmica, suposo que també fa que molts d'aquestes persones puguin tenir recaigudes, no?, era el que parlàvem, de quins són els desencadenants.
Sí, són factors, els factors externs, òbviament, econòmics, ens influeixen a tots, no? I persones que són especialment vulnerables, no? Doncs perquè potser compten amb menys estratègies personals, doncs, per fer front a aquesta situació, doncs, evidentment, doncs, poden ser una situació de risc, no? Però ara he recordat, perdona, la pregunta que em feies, que deies que com vivien ells mateixos aquests processos de recaiguda, no? Llavors, la vivència acostuma a ser bastant culpabilitzadora i una de les feines que nosaltres també intentem fer és fer-los entendre, doncs, que a través d'aquest sentiment de culpa no resolem la situació i que, en canvi, ho hem de transformar en una oportunitat per revisar quines han estat les coses que han fallat, no? Que no han funcionat amb aquest objectiu que la persona continua tenint, doncs, de mantenir l'abstinència.
Amb això suposo que té també molt a veure l'estigma, no?, que encara recau, doncs, amb aquests pacients, amb aquests malalts, no? Falta d'educació. Per part
correcte,
de la societat.
Correcte, totalment correcte. Moltes vegades s'associa el consum de drogues, no?, a fets o paraules com conductes vicioses, no?, o manca de voluntat, persones que són dèbils, no?, i res més lluny de tot això. Els consums o els problemes de consums de drogues són problemes multifactorials que combinen factors de tipus genètic, biològic, de personalitat, però òbviament també, doncs, de tipus social i ambiental, i són molt complexes, no?, i estan absolutament allunyats, evidentment, del que podria considerar-se una conducta, doncs, viciosa, no?
En aquest sentit, no sé si caldria també, doncs, impulsar més campanyes, no?, de sensibilització i fins i tot d'educació, no?, programes a les escoles.
Correcte. En principi, les escoles tenen, no?, la possibilitat de fer aquest abordatge i, en principi, des dels ajuntaments, no?, que són les entitats, no?, que d'alguna manera treballen sobre l'àmbit de la prevenció, doncs es fan tallers educatius, no?, i explicatius respecte a les drogues, als consums, als seus efectes, no?, i com prevenir, doncs, que hi hagi, doncs, problemes d'addicció, no?
Això és important. Quin serà el futur també en aquest tema, no?, sobre les addiccions, cap a on van els tractaments i també, doncs, a tots els medicaments i estudis envers aquest tema?
Bueno, el futur és incert per tots, no? Però el que sí que és veritat és que amb la gran expansió del que són les tecnologies, no?, s'està observant, doncs, que hi ha també una tendència a l'alça del que serien les addiccions no a substàncies, no?, o addiccions comportamentals com a xarxes, videojocs, no?, i altres, o jocs, no?, i altres coses o altres activitats online, no? Llavors, probablement el futur també passa, no?, doncs, per atendre de manera més específica tot això. Nosaltres, des dels serveis d'atenció a les drogodependències, no treballem específicament això, sinó que comptem amb una unitat sectoritzada, el Consorci de Terrassa, que treballa sobre les addiccions comportamentals, però ja es diu, no?, des dels àmbits més, més governamentals, no?, o des de la direcció de salut, no?, que d'alguna manera els serveis d'addiccions haurem d'acabar també, doncs, abordant aquests problemes d'addiccions comportamentals.
Serà un dels reptes del futur. Per acabar, també et volíem demanar si algú ens escolta, no?, i pensa, doncs, que potser, doncs, té un problema o coneix algú que el té d'addiccions, doncs això, que l'aconsellaries. Quin seria, doncs, el motiu o la teva, doncs, el teu argument, no?, perquè busquessin, doncs, aquesta ajuda necessària?
Bueno, doncs que no tingui cap dubte de venir i demanar una primera visita. Si té prou confiança amb el seu metge de capçalera, pot ser una via, no?, sense necessitat de venir aquí a l'hospital, però si prefereix mantenir també una miqueta aquesta intimitat, doncs ho pot fer-ho sense cap mena de dubte, doncs directament al mostrador, se li prendran les dades i se l'informarà de fer una primera visita. Aquesta primera visita no té cap compromís, vull dir, els tractaments són totalment voluntaris. Simplement en aquesta visita podrem recollir quines són les inquietuds que pugui tenir aquesta persona i explicar-li d'alguna manera en què consistirà el tractament. I esperem que a través d'aquesta visita, doncs, puguem, no?, motivar-lo, doncs, per continuar venint. En el cas de que hi hagi algun familiar, no?, que digui, doncs, jo veig o estic percebent, no?, doncs, que potser el meu fill, la meva filla, el meu cunyat, doncs, pot ser que tingui un problema, també podem oferir la possibilitat d'una orientació familiar per tal de treballar tots aquells aspectes que puguem considerar que el puguin motivar a fer aquesta demanda per ell mateix, perquè, com hem comentat abans, és important que la demanda doncs, sigui pròpia.
Evidentment, la voluntat és bàsica i necessària, més en aquests casos. Moltíssimes gràcies per passar pel matí de Ràdio Sabadell per explicar-nos i desgranar tots aquests casos, els perfils i també els programes que impulseu des del CAS. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Moltes gràcies.
Al matí, amb Raquel García.